Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 11 minuts de les 12 del migdia. Juliana Caret, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia, companys.
A veure, recordeu que ahir vam tenir aquell debat de si en Jordi Cruz i la Rebeca Lima, que estan de viatge de noces o estaven a Formentera, havien anat al Pecador, que és el restaurant de Nando Jubany. Un dels quatre que té a Formentera. Havien pagat o no? Doncs un oient... Bueno, Pau Espart, no cal que desmuntis aquí
l'estudi. Bon dia.
He tirat uns quants gots a terra.
Bueno, no passa res.
Pots recollir
avui
mentre expliquem això.
Avui el Pau Espart, que ha tirat d'una camisa d'un blau, que et queda molt bé.
No,
sí,
et
vas
queda
molt
bé.
Elegant. Aquest blau suau però fort, m'entens?
Pau, estàs guapo.
A les 9 del matí, Marc Andreu m'ha dit ja pots jubilar aquesta camisa perquè té els colzes gastats i, per tant,
però, perdona,
a la paperera.
Mira, el Marc Andreu, abans que es revisi, que es miri al mirall, també
el Marc Andreu va vestit amb les mateixes samarretes que duia a quart de l'ESO, però què t'ha de dir a
tu? Estàs atractiu avui.
Autoestima.
I és així, escolta'm.
Vinga. Vigila perquè
cara ben amunt.
Vés en compte.
Sobre el tema de si en els restaurants bons es conviden els famosos o no, un oient que està treballant en aquests moments a un restaurant important d'Anglaterra ens ha enviat un àudio per sortir de dubtes.
Hola, guapos. Re, acabo d'escoltar el vostre programa d'avui i volia dir-vos que porto anys treballant a restauració, a restaurants bastant bons. L'últim restaurant que vaig treballar a Barcelona tenia 2 estrelles Michelin, ara em sembla que en té 3, i després he treballat a alguns restaurants a Londres que també són bastant bons. I en tots ells, tant a la Regne Unit com a Barcelona, el que es fa quan ve gent famosa o gent coneguda és que si, per exemple, es demanen el menú mitjà, doncs els hi donem plats entremig del menú gran o plats que estem provant que no estan a carta o coses d'aquestes. O si, per exemple, es demanen una ampolla de vi, el que fem, doncs, servir maridatge amb el postre o algun detall així, però tots paguen. Normalment, tots els que jo he vist, tots paguen.
Molt bé. És a dir, es tenen detalls, però es porta la compta final i es paga com ha de ser.
Realment tenim oients de tot, eh? No, tota la mena, vivint a tot arreu, treballant de tot.
Tenim experts en tot, i això és meravellós.
Això vol dir que ens escolta molta gent.
I tant.
És fantàstic.
Recordo el WhatsApp del programa, per si ens voleu fer arribar informacions, que ja ho feu molts de vosaltres, que és el 677 27 10 58. Dit això, així començava ahir a la nit el nou programa de David Broncano a la 1.
Es el Teatro Príncipe, junto a la Gran Vía de Madrid, por primera vez en Radio Televisión Española, la revuelta.
La revuelta, que va començar quan faltaven 5 minuts per 3 quarts de 10 de la nit. M'hi he fixat, i diuen molt Radio Televisión Española en lloc de dir la 1, pot ser això, Pau?
Molt Televisió Espanyola.
Televisió Espanyola, sí. No en diuen la 1. Això m'ha sorprès. Com ha anat l'estrena? Ha fet bona audiència, no?
Doncs molt bona. De fet, jo diria que les apostes eren menors, perquè ho tingueu en compte, la mitjana d'aquest setembre a Televisió Espanyola és d'un 9,6% de share. Ahir la revuelta va aconseguir un 17,1%. És molt bona edat, amb 2,1 milions d'espectadors a l'estat espanyol. No va superar, això sí, El Hormiguero, que va arribar al 23% de share, gairebé amb 2,9 milions.
Tot i així, se li acosta molt.
Sí. No. Jo diria que ningú s'hauria esperat a aquesta dada.
Però és l'efecte novetat, jo crec.
Primer dia, a veure com avança, però és començar molt amunt. Sí. Hi ha gent que és el primer dia i no va tan a dalt.
Però l'efecte novetat, és veritat, el primer dia, però és un programa que és llarg, també, sí. I la gent es va mantenir al canal.
1 hora i 10 minuts. És veritat que sense anuncis, perquè amb aquesta Televisió Espanyola no fan cap pausa, i això diria que els afavoreix, però, vaja, més d'una hora i mantenir aquesta
això
audiència...
Això és aguantar molt, eh?
Sí. S'ha de dir que a Catalunya els resultats dels audímetres van ser diferents. David Broncano va guanyar Pablo Motos.
Mira, notícia.
Sí, la revuelta va fer un 13,8, a l'Hormiguero un 12,8. Igualment són dades inferiors bastant a la mitjana espanyola i haurem de veure com es manté. En canvi, el que em sembla que té els dies comptats és Carlos Latre.
Pobre.
Ahir el seu Babylon Show va fer un 3,1% al
Mare de Déu. Està anant molt malament, eh?
Mare de Déu.
1% a Catalunya.
És que fa més audiència al Super 3.
1%?
Sí.
Sí, no, de veritat. I no com, no. No, com a mèrit del Super 3,
totalment,
no de mèrit.
Totalment. Sí,
sí. I que és Telecinco, que estem parlant de les cadenes principals. Telecinco, Antena 3, la 1.
De les Big Four.
Correcte, i TV3, també dir-ho. Un 11,4 amb Catalunya aixeca el taló.
Per tant, va guanyar Broncano.
Sí.
Marta, no distreguis.
Les coses com són, eh?
Visca la nostra tele. Jo no sé qui és
a
el Broncano.
A mi m'encanta la nostra tele. De fet, jo vaig mirar Catalunya, l'aixeca el taló.
Sí, l'inici del teatre, de la nova temporada.
També fantàstic, sí.
Paula, Revueltas fan el mateix teatre que es feia la Resistència?
Sí, continua tot igual, el Teatre Príncipe Gran Via de Madrid. De fet, amb un decorat molt similar, l'estètica la mateixa, també la careta, han canviat una mica el set. Ara la taula i el sofà són nous, de fons han afegit més finestres i portes, però vaja, en general, si et despistes, et sembla que és un capítol més.
Tot llueix igual de brut, si us preocupava. O sigui,
bruteja, bruteja.
L'estètica d'aquest programa és, sí, sí, una és mica, que bruteja, sí, totalment. Una mica, sí. Sí, sí, una mica, igual que el Zona Franca, que també tenia aquesta estètica de brutíssima.
Però és de gamberro, sí o no? Sí. És d'aquest to de dir, som clar, aquí maleducats.
Anem a trencar una miqueta.
No pot fer-te un programa en un fondo com el que té la Melero, el tot es mou, ell no pot.
Ni ell,
ell
s'hi sentiria
algú, destruït.
Ni nosaltres estaríem còmodes. Va fer algun discurs, perquè això era també com un dels dubtes, decidiria alguna cosa Broncano començant el nou programa.
Hi va haver un primer gag en què Broncano trencava amb el cos unes lones de paper, on primer hi havia un foc, que aquí no li va sortir gaire bé, a la primera, després les paraules barreres i desigualtat, i l'última lona era una bandera espanyola, que aquí s'aturava i ja començava doncs amb un bombo, el discurs més polític de si som o no espanyols, la televisió espanyola, i en aquest punt és quan Broncano aprofita allò que és el seu monòleg per parlar del polèmic fitxatge a la tele pública, tot i que va repetir al final el mateix que va dir fa uns dies durant la presentació del programa.
No me ha puesto a mí Pedro Sánchez aquí como si fuese yo su primo tonto del pueblo. Esto no ha pasado. No me hace falta.
¿No somos los sicarios del perro? ¿No somos los lameculos de Puigdemont?
Esto no es así. Yo no cobro 14 millones de euros. Lo he intentado, pero no los cobro. O sea...
Això ja ho va dir la roda de premsa, sí, no? Vull dir que ho ha repetit.
Però vol insistir molt, jo diria que li ha afectat de debò el tema aquest dels 14 milions i sobretot que quedi clar que no s'estan traient d'una partida, per exemple, de la sanitat pública.
Però és que és veritat que quan treballes en lo públic és un retret molt fàcil i la gent ja, és a dir, la gent que ha decidit que el Broncano cobra 14 milions d'euros ho seguirà creient i llavors ell sí, ha d'anar-ho renovant, ha d'anar dient que no és així perquè és que realment la gent s'ho pensa.
I li fa particularment mal, jo crec, perquè és una persona d'esquerres. És a dir, que aquest discurs sí que li toca la patata.
Que sembli que sigui milionari gràcies a aquest programa públic. I després ja va entrar directe a la part política.
Hemos venido aquí a hacer propaganda del gobierno de Pedro Sánchez. Está totalmente equivocada, no nos conoce, no ha visto un programa nunca, porque esto no va a pasar.
¿Me está diciendo en serio que no le vamos a lavar el cerebro a toda esta gente? Yo pensé que al final del programa la mitad serían gays y la mitad menas.
No.
Jo diria molt que és la línia la Resistència, ara la Revuelta. Per mi, eh?
Ho miraràs, normalment? Passat ja l'efecte novetat?
Mira, ahir en Pau ho estava mirant, jo també ho estàvem comentant per WhatsApp, i pel que em vas dir, a tu no et va convèncer el programa.
És que jo, a veure, seré sincer, jo mirava aquest programa abans, quan es feia Movistar, per les entrevistes i sobretot pels convidats. I aquí diria que ens vam endur tots una molt bona sorpresa.
Perquè ens esperàvem un convidat que impressionés.
VIP. Sí. Important.
De fet, jo crec que part de l'audiència que vam esperar gairebé fins al final
perquè
esperàvem quin seria el convidat i si lluitaria contra el Hormiguero, que ara en parlarem, que tenia la victòria de Marichalar. I llavors deies, a veure si tindrà un convidat VIP, i VIP...
Però mira, té mèrit, no?, que hagi fet aquesta audiència sense tenir un convidat VIP.
Ah, totalment.
Però realment antònims, la victòria de Marichalar amb el Pablo Motos i mentrestant aquell amb la... Bueno, en fi.
Sí, clar.
I són, clar, representen molts completament oposats.
El convidat.
El convidat era Aitor Francesena, que és un surfista d'origen basc, que és cec, desconegut, segur, per a la gran majoria de la població.
Que la Resistència, això ja ho feia moltes vegades, de portar esportistes d'elit, que sí que potser eren menys coneguts, menys mainstream, però ens esperàvem un gran VIP, és veritat.
Sí. Però jo diria que era la manera de dir no serem Pablo Motos, primer pel discurs polític, però després també perquè no ens cal un convidat famós que la gent el vulgui veure només pel convidat.
Tot i així, a la presentació d'aquest programa, fa una setmana, van dir que el nom dels convidats diaris els anirien dient allò poc abans que comencés el programa, que es farien els misteriosos. Per tant, jo crec que sí que hi haurà noms VIPs durant aquesta nova etapa a Televisió Espanyola. El que passa és que potser aniran alternant un més conegut, un altre dia un que ho sigui
igual menys. Quan hi havia la Resistència. Clar. Vull dir que crec que això no canviarà.
I també, ojo, que potser algú els ha dit que no, eh? a última hora, que això també passa en el món dels programes de televisió, eh?
Que tens agendat algú un gran
i al final hi ha un mal de cap o has de trucar al teu pla B.
Tothom es troba malament.
Creus que potser era el cover, el que hi van ahir?
Podria ser.
Jo crec que és una declaració d'intencions, com tu deies, eh? Que ja volien començar amb algú que no fos tan VIP, una mica també
per adaptat
a la cara, però també perquè és la seva marca personal, de dir, nosaltres és que podem portar a qui vulguem, que portem un desconegut del carrer i brillem igual.
Ja veurem.
I també veure quins són el perfil dels convidats, ho dic perquè estàvem acostumats a un univers de Movistar on ells podien tirar bastant del nínxol, on potser se senten més còmodes, i ara són a Televisió Espanyola, on el públic és més ampli, i no sé si necessiten fer aquest esforç d'arribar a una generació que no sigui només la seva, més jove, si se'n pot dir així. En tot cas, altres coses que van passar al programa és que en més d'un moment a Broncanos li va estar a punt d'escapar la resistència.
Esto es, casi digo, esto es la resistencia, casi lo digo, ¿eh? Más o menos, bueno, si es la misma mierda, es lo mismo, más o menos. Esto es La Revuelta, primer programa de televisió espanyola, estamos muy
contentos. Segur que se li escaparà en algun moment, és inevitable, i això, mantenen el seu estil, el seu humor, també, com sempre, amb aquesta picada d'ullet amb el català.
Por ello, algunas partes de nuestro programa van a ir subtituladas al catalán. ¿Vale? Sí, visca Catalunya. Mira, tenemos una inteligencia artificial que subtitula en catalán, en tiempo real.
Joder.
Mira qué bien funciona, todo esto que estoy diciendo yo ahora mismo, pues ahí lo llevas en catalán.
Vale.
Y además en un catalán bastante puro, de la baixa importà, diga lo que yo diga.
A mi no em convenç especialment, ja us ho diré ara, i és veritat que és bastant marca de la casa.
El que els acudits sobre Catalunya.
Sí, aquesta cosa del català...
A tu t'incomoda, no?, com a noi de Banyoles.
És a dir, si l'anem a normalitzar, normalitzem-lo de debò, però no per fer la cunyeta.
Però és que ells com l'han de voler normalitzar?
Però encara a vegades en parla...
Ells són el més castís que hi ha.
Igual que parla, intenta parlar altres idiomes, perquè li fan molta gràcia els accents amb en Broncano.
Sí, i perquè va aprendre català mirant Bola de Drac.
És veritat, sí, sempre ho explica.
Sempre ho explica.
Llavors, hi havia també molts dubtes de si mantindria les preguntes aquelles clàssiques del sexe i els diners.
Y serán, continuarán.
Las vamos a mantener en Televisión Española porque la gente quiere saber de esto. De hecho, ahora va todo al ministerio directamente. Ahora ya no tenemos... ¿Dinero en el banco?
Dinero en el banco.
Serà això, la pregunta dels diners, la pregunta de les relacions sexuals, i de fet sobre l'horari protegit a partir de les 10 de la nit ja és una mica més flexible i sembla que doncs no tindran problemes per dir el que volen, i a més el que han fet almenys en el primer programa és la primera mitja hora llarga fer-la ells, l'equip, els col·laboradors, i el convidat guardar-se'l pel final, i diria que serà bastant la línia que mantindran sempre.
Sí que contrastava, el convidat de La Revuelta amb El Hormiguero.
Home. Hoy ha venido a divertirse al hormiguero Victoria de Manicharar.
És que contrasta tot. El to, el ritme, el convidat, la manera de fer, el presentador.
I a part, una cosa que també va ser molt grossa és que amb les notícies que s'havien conegut sobre el seu avi justament el mateix dia, que tot sigui blanquejar, blanquejar i blanquejar. A mi em segueix sorprenent moltíssim, què voleu que us digui.
La Victòria... No oblidem que la Victòria és la neta dels Reis Emèrits, del Joan Carles I i la Sofia de Grècia.
Per això hi era.
Exacte, que és una noia que té 24 anys, que els feia ahir, de fet, que li van portar un pastís i tot, mare i que meva. Fa d'influencer amb uns 300.000 seguidors i que també ha participat al programa El Desafío d'Antena 3.
I que aquí tothom fa veure que no passa res, eh? Vull dir que tothom actua com si aquesta noia fos una influencer més, i tothom és Laura Escanes, Dulce Idas, sí. Maria Bombo, òbviament, no, perquè ja sembla ser tirada, però vull dir que és igual la ideologia, que aquí tothom fa veure que no passa res.
D'aquelles que ha començat a una botiga de roba plegant
sí,
camises,
dius,
eh?
Aquesta noia sí treballava al Zara i tant.
Segur.
Escolta'm, en Broncano va fer alguna referència a l'Hormiguero?
Sí, però t'he de dir que jo m'esperava fins i tot alguna cosa més. Va ser molt perfil baix, i bàsicament el guitarrista del programa va explicar que s'havia fet primer un tatuatge amb la cara de Pedro Sánchez a un pit per assegurar-se el lloc de feina, i després també per garantir la seva continuïtat a l'altre pit, i tenia una cara de tatuatge amb Pablo Motos.
Al principio no me molaba, pero flipas, ¿eh? Llevo una semanita y ya me estoy acostumbrando.
Pero perdón.
Sí, ahora falta que se acostumbre tu mujer, nada más.
Bueno, mi mujer cuando... A Pablo Motos se le abren los ojos así un poco más.
Mare meva, sort.
No és el teu programa,
Marta. Catalunya aixeca el taló, eh?
No és el teu programa.
Tan poca gràcia.
Ni l'un ni l'altre. Ni l'un ni l'altre.
Ei, no tot ha de ser la nostra mida.
No, escolta'm, per tothom. Per tots els gustos.
Sí, sobretot pels que sempre els hagi agradat, doncs sí, segurament continuaran convençuts amb aquesta nova etapa.
5 minuts i 2 quarts d'una. Arriben bones notícies a Can Pombo. Les dues bessones de la Marta ja són a casa.
Sí, perquè la Candela ja ha rebut l'alta per fi i ha pogut anar a casa amb les seves germanetes, la petita Maria i la Matilda, que és la germana gran. Clar, recordem que la Candela va presentar problemes respiratoris en néixer i que la van tenir a l'UCI uns quants dies per precaució i també que va seguir una pauta amb antibiòtics. Per això va haver de passar els seus primers dies separada de tota la resta de la família en observació. I clar, la Marta Pombo, que és la mare, està tota aquesta primera setmana postpart anant i tornant de l'hospital per anar a veure la criatura. I diumenge passat explicava que se sentia culpable perquè, clar, no està prou amb les seves altres filles.
Y luego, por otro lado, está el sentimiento, que yo sé que son mis hormonas 100%, pero bueno, ahí está el sentimiento de mala madre cuando llego a casa y veo a Mati y a María y siento que no les estoy dedicando el tiempo que necesitan de mí y se merecen. María un poquito más, porque al final entre toma y toma hay estos momentitos, pero Mati es que me busca, me echa de menos y me mata de la pena. Yo estoy deseando estar aquí, borrar esta semana de mi cabeza, quedarme con lo bonito que fue el parto, el momento, mi embarazo en sí, en general.
Doncs, desig realitzat, perquè ahir la petita Candela arribava a casa i els seus pares ens feien saber a través d'Instagram que ja estaven tots juntets. Veu veure la foto de la Marta Pombo a Story, Juliana?
Amb les mans agafades,
amb la seva mà agafant les mans de les dues petitones. És mona, aquesta foto.
I més sabent el que han passat aquesta setmana.
Clar, han passat molt malament i posant el text que deia per fi.
Ens n'alegrem molt.
I tant que sí. I el seu marit, en Zama, pare de les criatures, publicava per primera vegada la cara de les dues nenes, també per Stories, amb el missatge "Respiro tranquil veient que ja estan juntes. Són el sol i la lluna". Deuen ser molt diferents.
Et va sorprendre que fos ell qui pengés la primera foto de les nenes, que és una foto que se'ls veu molt poc la cara, eh?
Estan però, de perfil, sí, però vaja, es veu.
Però sí, com en un llitet, agafadetes molt mones, estem molt en contra de l'exposició a xarxes de les nenes petites, però és molt mona.
Jo per un moment vaig pensar que potser no les exposarien, no les
Però si ensenyen l'altra. Si l'altra sí, mira, sí, justament, sí, però ahir mateix ensenyaven un vídeo de la nena gran sucant una torrada amb el cafè, sí, amb el cacaulat, que dius, a veure...
No, és que, de fet, no deuen ni haver tingut el debat de si les ensenyem
o no. No els hi ha arribat, això. Però atenció, perquè ahir mateix la tia Maria, sí, sí, la tia Maria Pombo, la gran matriarca d'aquesta família, visitava la seva germana i les seves noves nebodes i posem cinto d'atenció perquè Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el que va passar.
No, i ahir tornem a ser, perquè cada cop que es pronuncia Maria Pombo en aquest programa, sona aquest ambient de tensió.
I no n'hi ha per menys, Roger, que n'hi ha
Calmem-nos, un moment.
I prepara't,
calma't
perquè... Escolta la teva companya Marta, però... que m'emprenyo, calla.
Però estàs molt emprenyada, si
sí, mira,
no,
ara
no he dit res.
Ara m'ha agafat. Calma,
mare de Déu.
Bueno, si voleu m'explico i després veurem si hem de cridar o no,
s'ha emprenyat aquesta.
A veure, la Maria Pombo, reina de les influencers, no necessita presentació. Van a veure la germana, el cunyat i les nenes. Fins aquí, bé, és el que esperàvem i més després que ella marxés a Mallorca de casament, que ho vam explicar aquí, en parlarem de seguida. Doncs bé, quina és la primera foto que penja d'aquesta visita teòricament bonica, teòricament emotiva, en el primer dia que estaven tots a casa?
Després de tenir la seva neboda a la UCI?
Doncs atenció, la primera foto que penja la Maria Pombo d'aquesta reunió familiar és la d'una truita de la Martina Ocupa. Això és una vergonya. Soc la Marta Pombo.
No cridis, no cridis.
Monto un escàndol.
Doncs saps què va fer la Marta Pombo? Va fer ripost.
Best plan ever, posa. Bueno, com es nota que són una empresa familiar?
En aquesta foto es veu la taula del menjador de sa germana, un plat d'amanideta de tomàquet que sempre queda bé amb la truita, i una capsa ben gran de la Martinuca, que és aquesta empresa de truites de patata de la qual la Maria és sòcia. De debò que la primera foto de la reunió amb la teva germana en ple postpart, amb el que ha patit, és una publicitat.
De veritat. Però és que, clar, també són molt mones i són molt innocents. Jo, mira, ens estimo.
Ens estimo una mica.
Perquè ens sorprenem per tot i realment veient quin és el tarannà de les Pombo i veient que és això, que ja la vida i la feina és el mateix d'una manera inseparable, ella sap que això farà engagement i que la gent està esperant aquest moment en què ella va veure les seves germanes i ho aprofita per fer publicitat. I no és la primera vegada ni serà l'última.
Però no trobes que és un moviment poc intel·ligent? Perquè el que ens va enganxar d'aquesta família era que eren naturals, que ens ensenyaven com era la seva vida, que ens explicaven les misèries i les alegries, i que ara trenqui aquesta naturalitat i espontaneïtat i els posi ja la Martino.
Perquè davant, hi ha negocis molt... pel mig i aquí deuen haver pressions de dir, escolta, toca fer promo, que hem de vendre
i
més, que
tothom,
potser el negoci
està,
no va bé.
I que clar, tothom està pendent de vosaltres en aquest moment, posa-la aquí. Va aquí,
clar,
la Martino, que va aquí, no?
I que sí,
com que tothom depèn d'això, ja a tothom li sembla bé ni ningú es queixarà i nosaltres també ens hem oblidat ja de la Maria Pombo natural.
Sí, o ja sigui, fa molt temps que és que intel·ligència artificial.
Però no lliga gens amb la imatge de les dues bessones, perquè fins i tot a una la veus prematura, o sigui, és una imatge molt tendra.
Vinga, truita per tothom.
I de cop, una
truitaca, que ja és bona, aquesta truita.
Molt bona, sí. S'ha de dir que després la Maria va penjar una foto de les dues bessones, però a mi em va xocar molt. I, de fet, ella va ser la primera a penjar les fotos de les nenes juntes. Sí. No se'ls acabava de veure la cara, però va ser la Maria la primera que ho va fer. Això va passar el mateix amb l'altra nena, la Matilda. També va ser ella qui va ensenyar la cara abans que ningú.
Però tot això està parlat i està més estudiat del que sembla.
Probablement hi ha poc marge per l'espontaneïtat.
I espereu, perquè afegirem una mica més d'atenció, perquè tenim més teques sobre la Maria Pombo.
Tu no entens res del que diem, oi, Roger?
En jo, Roger... avui ho estic entenent bastant,
sí,
eh?
Sí, no, perquè la truita la va provar i llavors no...
Vull dir, jo ja... formo part ja del clan Pombo des de que vaig provar la truita.
Ara et dic que et perdràs. Aquí et perdràs, sí? Aquí et bueno, perdrem, Roger, ja. Però no passa res perquè intentarem que mantinguis allò.
Jo m'esforçaré molt.
Et deixo flotador perquè estiguis a la superfície,
gràcies, m'he picant de peus.
Dèiem fa uns minuts que havia passat uns dies a Mallorca la Maria, recordem que estava convidada, ella i tota la xupipandi que està d'influencers rics de Madrid, al casament de la seva amiga Bea Jimeno amb en Nacho Aragón. No m'ha destacat. Dada curiosa, aquest Nacho Aragón, fill d'Emilio Aragón, net del Miliki, el pallasso de la tele. Per tant, gent riquíssima.
A mi aquí em perds, però entenc que
no,
ja ve de casa.
No, és un univers molt castís.
Em sembla el Senyor dels Anells, sí, això.
Bé, jo, bueno, mira.
No, però hi ha un tipus d'oient de Catalunya Ràdio que sap de què
s'ha de totes les terres sí, són seves, sí. Això també és veritat.
Sí.
El cas, que aquest casament va reunir la flor i nata de la jet set madrilenya, però no tot van ser rialles i ballarugues en aquesta boda. Hi va haver trobades tenses.
I no m'estranya.
Perquè la Maria Pombo va haver de compartir espai amb la seva cosina Blanca Pombo, amb qui fa anys que no es dirigeixen la paraula. Ho explica el periodista Javi de Hoyos.
Durante el baile de la boda, hubo un momento en el que resulta que estaban pegados los amigos de Maria Pombo y los de Blanca Pombo. Entonces tenemos este momento, aquí vemos, o sea, esto parece la peli Resplandor, ¿vale? Pero aquí tenemos a Maria Pombo y aquí tenemos a Blanca Pombo. Detrás con su grupo de amigos, vamos, que estaban al lado. Y estando al lado, no tenemos ni una imagen de ellas juntas, ni vídeo, ni nada. Sí que debe haber mal rollo para que esto no pase. Reencuentro de pombos y no haya fotito.
Per tant, la mala maror és evident, evidentíssima, i sempre és un bon moment per recordar què va passar a la família Pombo i què va provocar aquesta ruptura. I aquí la meva companya i amiga, Juliana Canet, persona estimadíssima, té un doctorat en la matèria, per tant, et cedeixo el micròfon. Endavant, companya.
Efectivament, no n'estic orgullosa, però ho sé tot d'aquest conflicte. El cas és que les germanes Pombo sempre s'havien dut genial amb tots els cosins una cosinada.
Sí,
una
molt, de cosins. Molta gent.
Una bestiesa de gent, no?
Una quantitat de gent impressionant, entre els quals hi havia aquesta Blanca Pombo. I, de fet, havien compartit junts tots els estius a la casa de Cantàbria i en els principis que abans esmentàvem de la Maria Pombo presentant-se com una noia supernatural i espontània, una de les coses que també ens va atrapar molts és aquesta relació amb els cosins, aquests blocs a Cantàbria, aquests dies compartits d'estiu, no? Van anar al casament de la Maria el 2019. Tot anava bé. La família somiada, el somni de la Maria Pombo era fer una casa a Cantàbria amb ells. Però el Pepín, que jo, per cert, encara no sé com es diu, sóc experta en les Pombos i encara no ho sé,
Víctor?
El Pepín...
No ho sé, ara hauríem de consultar.
Que és com diuen el pare de les Pombos, que això sí que és castís.
Bueno, Víctor Pombo.
Doncs el Víctor, que per nosaltres és el Pepín, el pare de les Pombos, té un restaurant que es diu Camino, val? I el compartia amb els seus germans, que són els oncles de les Pombos i, per tant, els pares de tota aquesta cosinada. Parlo en passat. Compartia. Perquè un bon dia es van discutir i se'l va quedar ell sol. El Pepín es va quedar el Camino i els oncles. I la cosinada, fora de l'equació.
A buscar-se la vida.
Però és que, clar, això ja... Mira, i a mi em sorprèn també que ara estiguin barrejant tant la vida i la feina, i la família i la feina a Can Pombo, a Clan Petit,
quan
si ja va
malament.
Fallar amb la família del Pepín. Però mira, no ens hi posem. Aquí es van acabar els estius junts a Cantàbria i, per tant, l'origen del conflicte són... els diners, Roger Grandet.
Com sempre, en totes les famílies.
Sí,
sempre
sí,
és
increïble.
El mateix.
En tinguis molts o en tinguis pocs,
sempre
t'acabes discutint. Si l'únic que hi ha d'herència és un jerseiet de l'àvia, també et discutiràs.
Quina
és
pena.
És, fa molta pena, tio.
I mira, a la Maria li fa molta pena això, i molt mal, perquè per ella la família sempre és el més important i a la segona temporada del seu documental a Prime Video va trencar-se quan va sortir el tema de la família.
Mis primos siempre van a ser mi vida, por muchos que estemos separados. Les voy a querer siempre. Entonces, claro... Espera. Relaciones entre hermanos, siendo tantos, son difíciles. Entonces yo creo que mi padre siempre ha sufrido mucho con ese tema. Y a mí me encantaría que hubiera solución. De hecho, nosotras siempre, cuando nos vemos, pues, nos abrazamos. Estamos como deseando que se pueda... Joder, no puedo.
No podia. No sabem si aquesta abraçada en aquest casament amb la cosina Blanca Pombo es va produir en la intimitat, sense càmeres ni mòbils, però sembla que la reconciliació segueix sense arribar a Can Pombo.
Perdoneu, però aquest tall que hem sentit és que per mi és prostitució. O sigui, que jo sóc l'oncle que m'he emparanyat amb el Pepín per merdes de negocis i veig la meva neboda
passant-ho malament.
Veremant a Prime Video.
No, però...
Veremant a la plataforma mundial.
Perdona, però ventilant tots els nostres secrets. Vull dir que
però viuen d'això, Juli, viuen d'això.
No, però l'oncle no. La Maria Pombo sí, però el puto oncle que ha deixat de treballar amb mi no té a veure.
Sí, ara ja no.
L'oncle està al sofà veient les Pombo pensant, però a veure, Maria, tia, tapa't. Vull dir, treu un negoci de la cara dels teus fills, de la teva casa i de les truites, però no de mi.
Potser farien el mateix, això no ho sabem, no se sap.
M'estic enganxant aquest univers Pombo perquè o l'expliqueu molt bé o les fan molt grosses, o
a
les dues coses.
Saps com me'l miro jo? Amb els prismàtics del safari.
Per mi és... Sí.
És com veure uns lleons anant de safari, perquè és una realitat tan diferent de la meva que penso, uau.
És com Nassi Gian.
És una realitat diferent.
La reserva africana.
Així més a prop.
D'aquí França.
Que estan tancats.
Sí.
Sí, que hi va molta gent.
Tant de bo estiguessin
tancats. Jo hi anirem la nina algun dia.
Sí, sí, fa molt la família catalana va molt cap allà.
Són molt diferents de nosaltres, però en realitat el conflicte dels cosins el podríem tenir igual. Hi ha molta gent del meu entorn que està enfadada amb la cosinada.
Sí, veus, això és el que ens apropa.
Anem tardíssim i havíem d'explicar una cosa de Hansi Flick que l'explicarem dijous, que ja no patiu, d'unes vacances que ha passat amb la família a Llafranc i tenim tots els detalls,
passats,
Però és que hi ha un tema que sí que penso que és d'actualitat i que té a veure amb l'Abad Guillem. Aquestes últimes hores estan apareixent unes imatges de l'Abad Guiel que s'estan començant a escampar i les hem de comentar perquè és una situació tensa, també, i que hem de situar, crec jo, en una discoteca, no?
Doncs sí, mira, aquesta matinada ha començat a circular aquest vídeo que ens hem llevat nosaltres i hem dit, Déu meu, quin susto, on... Jo diria que la paraula és insinuar perquè tampoc es veu super explícitament, és a dir, tu no tens la captura de la cara de l'Abad Guiel, però ja veus que és ella, no? Si veu una Abad Guiel discutint amb la Babytrix, que és una cantant catalana que es va començar a fer molt, molt viral fora mica més d'un any i que potser us sona per cançons com
aviam
aquesta.
Yo soy la mamá de España. Mala la mamá,
és un tipus de música que el meu Spotify considera que no l'haig d'escoltar.
Jo aquí necessito subtítols, de veritat. No entenc mai quan parla aquesta noia.
L'algoritme no us ha fet arribar aquesta noia?
A mi no.
No, entenc que aquesta cançó va funcionar, eh?
Home, sí, va funcionar. Aquesta noia s'ha fet viralíssima amb totes les cançons que ha anat publicant, justament també pel ritme sense massa sentit, les lletres que tampoc tenen gaire significat, que no s'entenen, que tot és confús, i perquè ha construït un paper de noia dolenta que va una mica en contra de tot i de tothom, les diu de l'alça d'un campanar. O sigui, s'ha fet molt viral també per declaracions molt polèmiques, no? També ha recuperat molt aquests vells discursos del món urbà relacionats amb les drogues, el carrer, la pobresa, els diners... Per exemple, va sempre com amb un feix de diners en metàl·lic, saps? Com per fer personatge. A tot això també t'ho dic, que aquesta noia va anar al Sunion, que és un institut de Barcelona. Ostres. Que costa uns 400 euros cada mes. Però va amb aquest rotllo de... Jo és que als 11 anys fumava porros al carrer...
És la imatge que busca.
Aquest xerra costa trapera, que de carrer... Res, carrer, si de cas, passeig de Gràcia. Fins aquí el carrer que té aquesta noia.
Avinguda de Diagonal.
Sí. Doncs és aquesta noia la que s'ha discutit amb Alba Farelo. Aquesta mateixa nit, jo crec, tot apunta, o almenys sembla que s'han discutit pel vídeo que s'ha pogut filtrar. Vídeo complicat. Sentim-lo.
Aviam.
M'ha semblat entendre una frase potent, eh?
Sí. És una mica boig, el tall.
Es nota
un
to...
Per als que estigueu a la ràdio, és això, que ni tan sols se'ls hi veu la cara. Podríem ser la Marta i jo en perruca, realment, però les veus sí que s'entenen més. La veu de la Batguil, de fet, inconfusible, com deies, Marta, diu, el que dius a les teves lletres, m'ho dius a la cara. Li diu que és una cagada, i que si li diu que si ho explica les cançons li ha de poder dir després els morros.
Aquest és el retret de la Batguiel a la...
Però li fot uns crits, li diu cridant, eh?
Està enfadada, fa un any que està enfadada la Batguiel.
I gestualment també la veus, que està bastant abraonada sobre la Babytrix.
Sí, s'inclina sobre.
I en canvi la Babytrix està una mica que es queda petiteta, al seu costat.
I jo diria que són unes imatges ben reals, perquè al principi, que ho hem editat, se sent com les persones que ho graven diuen, tu creus que ens veuen? O sigui, que ho estan fent d'incògnit.
8 segons de vídeo.
Sí, molt poc.
Potser per alguns aquest enfrontament us ve de nou, però tot va néixer per un avançament d'una cançó de la Babytrix que encara no ha publicat, on critica la Abad Guiel.
Si te metes conmigo, te metes con ella, seguro que te hacemos bien.
És una mica també tota aquesta estètica de música urbana, en realitat critica els companys de la indústria.
Però s'ha sortit amb la seva...
A l'Abadiel li diu que balla malament, no?
Sí, li diu bàsicament que balla malament, llança aquest dart a l'Abadiel en aquesta cançó que encara no té nom ni s'ha publicat, i tot i així l'Abadiel ho té dintre i ho té clavat. Li ha quedat a dintre. Fa uns 6 mesos la Baby Trix en parlava d'aquest avançament i d'aquest retret a l'Abadiel en un podcast que van fer els de la marca d'hamburgueses Vicio.
Las fans de Batgirl me quieren matar.
¿Pero qué dijiste de Batgirl?
Hablo de ti, Batgirl. ¿Te crees que sí, pero bailas mal?
¿Y tú bailas?
No.
Mare, hi ha gent a qui li cau molt bé aquesta noia, no?
Jo crec que caure bé poder no és la paraula. Jo crec que hi ha gent que li agrada perquè realment sempre diu coses que... Té molta capa. Té molta capa. Aquesta noia sempre diu coses que no et vens a venir.
Ja. Yeah.
Llavors crec que crida l'atenció i que és impossible que no et quedis enganxat amb el que diu, perquè diu bestieses i canta bestieses.
Doncs li ha sortit bé, perquè la campanyeta que li està donant això...
I les cançons se't posen aquí dintre del cap, eh? Ben bé entre cella i cella. Vull dir que enganxen.
T'atrapen en el cervell.
T'atrapen i el TikTok es fan molt, molt viral. Fins ara, aquesta reacció de la Baby Trix explicant que les fans de la Batgirl la volien matar era l'única reacció que teníem en aquest avançament de la cançó, no? Però ara s'ha filtrat el vídeo aquest que hem comentat on ella li retreu que perquè no li diu les coses a la cara, que ja és aquestes alçades tan viral.
Uf.
Tan viral, mentrestant, fa 13 hores, 14, poder ja?
Sí, aquesta mitjanit també.
14 hores, la Baby Trix publicava justament un altre avançament d'aquesta cançó, bueno. Canta de la Batgirl.
A veure.
Soy la mamá la tú, solo la macuero. Te hablo miedo en privado, no sé cuál es el miedo. Va que tiene muchos hits, en la calle muchos hits. Vení. Hit, 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 Omar, hit, chulo, hit, hit, vaya pussy más exclusive. Y ese que no nombraba a los chavales random que le gustan más. Que never be me, baby, no con cualquiera.
Curiosa aquesta.
No la entenc quan parla.
No, ja no s'entén res.
No sé què estàs dient, Baby Trix.
Canta malament, rima coses absurdes, i però bueno, també li funciona per això, perquè la gent es posa amb ella per això i llavors tot això genera, no, més engagement en els vídeos que penja. És curiós perquè, clar, aquest vídeo porta el mateix modelet exactament que després anar a la baralla, per tant, corroborem que és gravat, jo entenc que abans, perquè després d'una baralla no et fots a gravar un TikTok.
O no, és que clar, potser aquí està aprofitant.
És que potser ho aprofita, jo estic una mica amb en Pau de que aquí...
O ja estava pactat, i és una promoció des del principi, però...
Pactada a la baralla?
No, l'Alba no es rebaixaria
aquí, eh? Jo tampoc la veig
aquí,
participant en una campanya
no
així, i menys si no és per ella.
No ho
menys sé. Si no és per ella.
La qüestió és que molta gent, i jo la primera, ha celebrat que la Batgirl sigui dura amb la Baby Trix.
Que hagi posat primer, els punts sobre les is.
Primer perquè molta gent odia la Baby Trix i té molts haters i a la gent li agrada, no, que s'hi encarin, però després també perquè aquesta Alba Farelo així més dura en recorda la nostra Alba del 2018, l'Alba que era una pija, com sempre ha estat, però una pija de carrer. Una pija de carrer que se t'encara.
I
que si
posa
amb ella, ella ve i et diu, però a veure, tu què et penses que ets normal?
No, jo un quadro.
Bueno,
jo un quadro.
Jo no li diria més res.
Ui, a mi em queda molt, per ser la Batgirl.
Estàs molt lluny.
No, llunyíssim.
A veure si la Baby Trix s'acaba atrevint a treure aquesta cançó.
Clar, que s'atrevirà. Mare de Déu.
Ho farà, i la posarem, malauradament.
2:45. Ara farem una pausa, perquè hem de parar un moment, perquè han de sonar els anuncis, i després anirem fins a Nova York per parlar de la Setmana de la Moda, i ho farem amb el nostre estilista de confiança, en Jaume Miro. Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Ai, Déu meu, un dia d'aquests ens descuidarem que estem fent un programa de ràdio, eh?
Què se sent?
No, és en Jaume Miro. Ah. Jaume Miro, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Hola,
bon
Jaume.
Dia.
Jaume.
Què tal?
Molt bé, passen 2:45 del migdia. Hem trucat amb en Jaume perquè aquests dies s'està celebrant a Nova York la Setmana de la Moda i en volem saber una mica més d'en Jaume Miró, que és estilista, que ha treballat amb artistes com Rosalía, Nancy Peluso o Batgirl i que ara vesteixes a la Julieta. Llavors, aquesta Setmana de la Moda de Nova York, què és exactament, Jaume, pels que no hi entenem de moda?
Bueno, la Setmana de Moda de Nova York, com bé dieu, és la Setmana de la Moda de Nova York, que és on els dissenyadors d'Estats Units tenen l'oportunitat de desfilar allà i mostrar les seves noves col·leccions.
Només als Estats Units?
Bueno, ara com que tot s'ha globalitzat bastant, hi ha l'oportunitat de que altres dissenyadors hi desfilin, però no sota el nom de la Fashion Week. Simplement lloguen un lloc i desfilen, però sempre els hi va bé com per promoció, per mostrar-se a altres llocs que potser no són casa seva.
I per tant hi ha esdeveniments que passen durant la Setmana de la Moda, però que en realitat no estan dins oficialment del que és considerada la Setmana de la Moda de Nova York.
Exacte.
Vale.
És de les més importants del món, no? És a dir, què en sortirà d'aquest esdeveniment un cop acabi?
Sí, dins de les internacionals, entra dins de les més importants, però també és com la més nova, la més contemporània i la més comercial. Així que, bueno, jo sempre espero com veure com les tendències, no? No tant com coses molt boges, però coses que potser d'aquí un any doncs, podem trobar botiga i inspiració a nivell més street style i coses guais.
Coses que podrem comprar tots o coses, diguéssim, d'alta costura?
Alta costura no n'hi ha molta a Nova York. Òbviament sí que són marques més elevades que potser no tots ens podem permetre comprar, però després sempre aquestes grans marques són la pauta de les marques que després nosaltres podem consumir.
Sí, que després tothom es copiarà, vaja.
Clar, sí, bàsicament.
Es porta el color esmeralda i totes les marques low cost darrere de l'esmeralda. I Jaume, doncs escolta'm, sí. És normal que les famoses portin tants modelets com la Rosalía, que en 48 hores l'he vista amb 10 conjunts diferents.
No, molt exagerat.
Exagerat,
sí,
penso.
Sí, crec que han sigut 8 o 10, no? Ha sigut una bogeria. Sí. Doncs no ho sé, o sigui, jo crec que òbviament la Rosalía està fent algú, no sé què deu ser, potser també és la promoció d'aquesta última cançó que ha fet, d'aquí pocs són els VMAs, no sé si hi ha d'anar, però òbviament s'està movent molt i jo crec que és una forma com de cridar l'atenció, i més en la setmana de la moda.
O sigui que és tot una pura estratègia de cridar el món, sóc aquí i estic a punt de tornar a nivell musical o el que sigui, de fer-se veure.
Sí, perquè jo crec que a sobre el tenir el contracte aquest amb Dior no deu poder acudir altres desfilades, i de totes formes ha anat a la ciutat i està com fent looks de street style. Llavors jo crec que és per mostrar-se.
I tampoc se l'està veient realment a cap desfilada concreta. És senzillament ella passejant-se per Nova York com podríem fer nosaltres.
Aprofitat que s'està fent això i cada dia amb un model diferent,
no? És que ni passejant. Jo crec que sortint de l'hotel i ficant-se dins d'un taxi, no?
Sí, no? I allà dins del taxi es torna a canviar de roba, no? I després per sortir estrena nou conjunt.
Tot amb aquell... Sí, tot el rato.
Amb la mateixa pose tota l'estona, que és aquesta mà mig alçada.
És de famosa.
Com de mig saludant. És de famosa, però penso fins quin punt tot això és com imposat, m'entens? Que és la seva germana Pili, no la seva germana Pili, però m'entens?
El seu equip.
Clar, tot de... Sí, i que llavors ja es publica i mira, si un look té bombazo, la gent ho comenta i la gent li fa cas i ja està.
Jo crec que també sempre hi ha algú com amb la Rossi molt d'innat i que ella és molt, una persona molt inquieta i jo crec que si ho fas que li ve de gust fer-ho, però òbviament sí que té que haver-hi algú més gran darrere que potser encara no ens estem percatant.
Escolta, molta sabata de punta, eh? Ha tirat per una sabata punxeguda.
Hòstia, els dits assossats, no?
Molt estileto,
no?
Molt estileto, bueno. Sí. Molt culot, també, que és com que últimament ho estic veient molt tendència, el nou pants, que van totes amb calça i culot. Home. I, no sé, molt divertit.
I amb aquest vestit vermell, també, tan curtet, amb missatge, que és una cosa que a la Rosalía li agrada moltíssim, que les samarretes i les peces de roba tinguin un missatge amb lletres que diu The people want more. La gent en vol més.
The people want more i ha fet 10 looks més.
Sí, sí. La gent vol molts looks de la Rosalía, sí.
Jo crec... Sí.
De tots aquests looks, Jaume, jo fa uns quants dies que els estic dient a la Marta i a la Juliana que veig un tiro molt baix, concretament en un look que porta uns shorts de color rosa, no? I un top, però baixíssim. Que dic, això està tornant? Perquè això jo ho vaig veure quan anava a l'ESO.
Sí, però va tornar. Ja ha tornat? No? Sí, vas amb un dia una mica de delay.
Vale. Porta el tiro baix, eh?
Vale. Sí, aquest look ens serà superdivertit. És de Siberia Hills, que és una marca dels Estats Units. I realment és una samarreta que ha d'anar baixada i ella se l'ha pujat, com que li ha fet l'estyling, els tacons amb polaines, la gorra... Em sembla un look super, super divertit. I, òbviament, ha estat anant al gym i jo crec que vol ensenyar els abs i el cuerpazo que se l'ha currat.
S'està ensenyant molta panxa últimament,
sí.
És veritat. Sí, per la gent que ens està escoltant per la ràdio us heu d'imaginar un modelet que és un pantaló que sembla un cinturó, pràcticament. Sí. Un pantaló molt petit, tot del mateix, tot de rosa.
Molt baix.
Com un rosa així, un punt Barbie, però més vermellós, amb una samarreta llarga que porta com pujar damunt, de manera que ensenya moltíssim tota la panxa, una gorra...
I què porta el genoll?
Com una genollera.
Com una genollera de color també de rosa, no?
Sí, però com del mateix teixit. Potser realment és un tros del look com que s'ha lligat al genoll d'alguna manera.
I les sabates aquestes de punta i mitjons negres. Aquest seria el look que fas.
Sí, és una polaina, com una mena de... Sí, com de protecció de turmell. Una mica ortopèdic.
Sí, té un punt. Ha estat el look més comentat, el més viral de tots. Aquest ha funcionat moltíssim. Jo crec que ella també fa 10 looks pensant algun d'aquests serà viral. Jo no sé quin, però algun serà.
Doncs jo també li diria, Rosalía, fes el favor de treure música ja, perquè m'encanta comentar els teus looks, però escolta, m'agraden més les teves cançons. Què t'haig de dir?
Bueno, que treballi la nena amb la calma que necessiti, que si es fa d'esperar perquè després tot el que treu ens agrada.
Exacte.
Jaume, d'aquests looks que hem seleccionat i que, bueno, que s'han publicat, tu quin és el que et crida més l'atenció, el que et sorprèn més, el que t'agrada més?
Bueno, ara aquest matí ha sortit un altre que portava un vestit amb un estampat d'un cavall que és de Margiela del 2006 i després per sobre un cardigan com de punt i m'ha semblat com molt guai perquè he pensat és que està fent els deures en plan rotllo, està buscant roba arxiu, està comprant coses antigues i les està fent actuals i crec que és una cosa molt guai d'ella, com que de veritat té aquesta inquietud de buscar enrere i de fer algo que potser estaria passat de moda un altre cop fer actual i aquella m'agrada molt.
I que també ve de gust veure-la així, perquè des que està amb Dior és veritat que també està una mica més avorridet en altres esdeveniments.
Sí. Jo crec que li venia de gust desmarcar-se una mica.
Més enllà de la Rosalía, també hem vist la Batgirl, que també està a Nova York. La vam veure en un esdeveniment de Marc Jacobs. Quina és la relació que tenen? Perquè per nosaltres és la seva musa.
Bueno, era una festa de High Novelty, que és com una revista realment, i anava vestida de Marc Jacobs. Jo no sé si hauran fet alguna mena d'acord, però crec que poden encaixar molt bé, perquè Marc Jacobs sempre ha anat escollint com muses molt pop, i crec que seria bastant divertit, però no sé si arribarà a algun lloc.
I per altra banda també hem pogut veure la Maya Romero entre moltes altres artistes espanyoles. He de dir que està gairebé tothom allà. És a dir, no és ni exclusiu estar allà. És més exclusiu ara mateix estar a Barcelona. Està tot Quisqui a Nova York.
La Macarena García
La Judeline, molta gent a la desfilada de Palomo Spain.
Sí.
Que com el nom indica, potser no acaba de ser d'Estats Units.
No, és nostra.
Qui és el Palomo Spain i per què és important?
Bueno, Palomo és un dissenyador aquí de Còrdoba que ja porta uns anys com en el panorama de la moda i crec que ha sigut com superimportant perquè feia molts anys que aquí a Espanya no teníem algú que fes aquestes desfilades com amb molts looks, amb, com carregats, com amb aquest aire de costura i bueno, crec que és com que ha tornat com una mica l'esperança com de moda gràcies a ella aquí al país. I bueno, ja porta un parell de temporades desfilant a Nova York amb Bimba i Lola, que són col·leccions de col·laboració. I és guai, no?, veure com que s'emporta una part d'Espanya cap a Nova York. És bastant xulo.
Mm-hmm. Jaume, per què és important per a moltes celebrities que apareixen aquesta setmana de la moda de Nova York?
Perquè parlin d'elles, o sigui, per exemple, ara això Palomo estava en la Maya, la Judeline, i les dues han tret single fa cosa d'un mes i tenen l'àlbum sortint en aquest pròxim trimestre, llavors és molt important tot el rato estar apareixent a llocs, que hi hagin fotos d'elles, que la gent segueixi parlant, com per mantenir aquesta rellevància.
I ja per espero que no t'atropellin, primer de tot, perquè estan passant aquí...
No, ets de Nova York?
Exacte. No. És allà.
Hi ha molt soroll de cotxe.
No, perquè sentíem camions passar per aquí. Jaume, què creus que ens arribarà? Quina és la tendència que creus que ens sortirà d'aquesta setmana de la moda a Nova York i que ens arribarà d'aquí un any?
Jo he vist molt rebequismo, molta rebequita, molt llallisme. O sigui, jo crec que aquest moment...
És el meu moment. És el meu moment, clar que sí.
Sí, jo crec que aquest moment de llallisme, com mig llall amb la ullareta, amb el punt, amb el cardigan...
Soc aquí! Som aquí!
Crec que és aquest moment.
També una mica la sabata d'àvia, no?
La sabateta de punteta amb el tacó baixet, els balons quirs, aquestes faldilles com en forma de globus... Jo crec que és aquest moment.
Castanyera season, nenes.
Sí, sempre sent castanyera. Ens faran creure que no era nostra i ens ho vam inventar nosaltres.
Ara, exacte. Molt bé.
Perfecte, doncs d'aquí un any m'aviseu i ja començaré a actualitzar.
Et comences a posar ulleretes com d'àvia, tu.
Bueno, és com la Roger de Castanyera. Bueno, sí, semblaré la Castanyera de Catalunya Ràdio, al final. Jaume Miró, estilista, gràcies per explicar-nos una mica més la setmana de la moda de Nova York. Cuida't molt.
Moltíssimes gràcies, nois.
Que vagi molt bé. Que vagi molt bé. Ara fem una pausa i tornem i crec que haurem de comentar ràpidament un nou tatu que s'ha fet la Laura Escanés.
Un altre
tatu que s'ha sumat a la llista.
Sí.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
2 minuts, arribem a la 1 del migdia. No podem marxar sense abans comentar aquest nou tatuatge que s'ha fet la Laura Escanés. L'ha publicat a Instagram. És bàsicament la paraula amor i la R final al revés, que si ho llegeixes, doncs al revés diu Roma, clar, que és el nom de la seva filla.
Així com el canell... Mira, i què té dalt, aquesta mà?
Todo
un altre
contigo.
Tatuatge que diu Todo Contigo.
Ah, res, què? 7 centímetres, sí, Todo Contigo. Creieu que el Todo Contigo li queden els dies comptats,
sí,
aquest tatuatge?
Jo crec que no, si l'ensenya és perquè n'està orgullosa, no? I l'ha fet a la mateixa mà, literalment,
Mira, Marta, jo l'altre dia li vaig dir a la Laura, jo vaig tatuar una miqueta,
sí.
I jo li vaig dir, mira, tia, jo me'n penedeixo de tots els tatus, tu te'n penedeixes d'algun? No li vaig dir pensant en cap tatu concret. I em va dir, no, m'agrada molt l'estètica aquesta de tant tatuatge, a ella ja li agrada, que sembla un addicte a la tinta, i em va dir, si me'n penedeixo d'algun, quin creus que era?
El del cul. De la firma de Reis.
Aquest ja no el porta, per tant, només queda el...
Jo crec que en general se'n penedeix dels tatus dels exnòvios, perquè ens entenguem.
Està molt trista la Laura, per cert, perquè la nena li comença l'últim curs d'infantil.
Sí.
I està trista
perquè... Està nostàlgica perquè el temps passa i farà 5 anys.
Es tanca una etapa i tot això. Quants tatus deu portar, en total, la Laura? Més de 20?
Pensa que jo en porto 9. I no ho diries mai. Imagina't ella, que ja diries...
Demà és festa. Tornarem dijous a partir de les 12. Bona diada.
Bona diada. Visca Catalunya.